Avui, el suplement des de dins d'un minibús. Destinació Girona. Per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Endavant, Roger Escapa.
Saludem, són les 10 i 6 des de dins d'un autocar just davant de la Diagonal 614 de les instal·lacions de Catalunya Ràdio. Ja som tots dins aquest autocar que se n'anirà de seguida fins a Girona. Tenim l'Enrique al volant. Enrique, com vulguis tu, endavant, eh? I al meu costat hi tinc la Gemma Nierga, un munt d'oients que també ens acompanyen dins d'aquest autocar. La destinació final és a casa del Ramon Grau a Girona i ara mateix l'autocar que es posa en marxa. Tinc al meu costat la meva parella de ball, ara mateix la Gemma Nierga, a darrere ben custodiat Xavier Solà. Tots tres amb micròfon. Això ja està en marxa. Comencem.
Sí. Tu, Roger, recordes la pel·lícula Pequeña Miss Sunshine?
No gaire.
Parlar amb gent jove, Xavier, és el
Solà, problema. Solà, ajuda'm.
Els oients, Solà. Si visualitzen Pequeña Miss Sunshine, ara semblem això. Ens anem tots...
D'excursió.
D'excursió.
Un lloc. Has portat la Carmanyola, Nierga, o no?
No l'he portada.
D'acord, Solà.
Doncs no.
He esmorzat bé a casa i he confiat que Catalunya Ràdio ens donaria alguna cosa.
Sí, el xuxet
de crema.
Xuxet. Nierga, clar, tu ara no estàs fent ràdio oficialment.
No.
T'hi veiem sovint.
Ni oficialment.
No, però et conviden sovint.
No.
Però clar, per tu la ràdio ha estat la parella de ball de la teva vida, no?
La ràdio ha estat la meva companya de vida. Sí, durant molts anys. Entenia la vida fent ràdio i el meu cap funcionava com un rellotge. Jo vivia segons el meu horari de ràdio. Si feia ràdio de matí, sabia que no podia anar al teatre. Si feia ràdio havent dinat durant 15 anys...
Tu has fet totes les franges?
He fet matinada, he fet tarda i he fet matí.
Menys el cap de setmana.
Menys el cap de setmana, Solà.
Solà.
Aquest horari que tu has fet durant tants anys, això no ho he fet. I tampoc he fet ràdio esportiva, que és una cosa... Li deia ara al Sergi que m'hagués encantat perquè sóc molt oient de la ràdio i sobretot... de la TDP, del futbol a Catalunya Ràdio. Això no ho he fet mai, però sí que he tocat una mica totes les franges i bé, una llarga vida de ràdio, és veritat.
Deixa'm posar-te ara, quanta gent et demana que tornis a fer ràdio, Gemma? T'ho diuen sovint.
M'ho diuen sovint i la pregunta que més em fan és, no ho enyores?
I tu què respons?
Que de moment no.
Però?
Però que arribarà i et diré que aquest matí asseguda en aquest autocar amb tu, perquè mira que jo he fet ràdio a llocs ben estranys.
Però dins d'un autocar encara
mai
no.
Mai dins d'un autocar,
en marxa,
amb el Roger, que fa dos com jo. És gros, el Roger Escapa és gros, és un noi alt.
Mira com porto les cames.
Sí?
Això sembla com els avions aquests de...
Doncs ara que estic en aquest ambient, per mi, tant de ràdio, tant de ràdio vull dir que és fer ràdio a vegades amb res, amb una sabata i una espardenya. A nosaltres ens agrada fer ràdio així, apretats... Doncs ara estic notant una certa nostàlgia. Però demà al matí em llevaré i diré, va, mirem endavant. I que ara estic fent tele.
Però hi tornaràs,
I tornaré, no ho sé.
Quan vas començar, tu? Vilassar, no?
Jo vaig començar a Ràdio Vilassar de Dalt. Tenia 17 anys.
I tu, Solà?
Jo, Sant Feliu. Ràdio Ferrerito, sí.
Sí?
Ràdio
sí.
Ferrerito.
Sí, perquè era a casa del Ferrer.
Imagina't.
I què feies, Xavier?
Un programa de música, presentava música.
Però clar, que tu de fet, vas començar molt temps presentant música, no?
Sí, la meva... Jo volia ser DJ. I a casa m'han dit molt bé, està molt bé ser DJ.
DJ,
eh? Però per aquí no anem gaire bé, eh?
Doncs, Xavier, jo no volia ser DJ. Jo mai vaig voler ser DJ i posar música. No m'agradava gens.
Jo sí, estava al costat del presentador, del que posava discos a la discoteca i no movia d'allà.
Ah, sí? Sí.
Tu, de fet, Gemma, vas començar parlant de cine, crec.
Sí, parlava de cinema... I m'equivocava molt, me'n recordo que parlava d'un rodatge a Montjuïc i m'havien de corregir, diuen, no, Múnich. I deia, ai, és veritat que posava Múnich. Jo tenia 17 anys, unes ganes de fer coses, d'explicar, però bé, molt jove. A partir d'allà, Cadena 13, que eren els veïns de Catalunya Ràdio, i ja va arribar Carrer Casp número 6, Ràdio Barcelona, i allà vaig entrar-hi l'any 89, amb una emissora que tu no n'has ni sentit parlar, que es deia Radio Tràfic.
Radio Tràfic.
Radio Tràfic, que posàvem sí. música i donàvem el servei del trànsit.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, carrer Ganduxer cap amunt, sortint de Barcelona, camí cap a Girona, de seguida agafarem l'AP7, acompanyats d'un munt d'oients, també de la Gemma Nierga i el Xavier Solà, que ens acompanyaran també en aquest primer tram del programa. Estem parlant dels orígens de la ràdio, tant del Xavier Solà com de la Gemma Nierga. La Gemma ens explicava que ha passat per totes les franges, menys la del cap de setmana. El Solà va estar-hi 20 anys en aquest cap de setmana. De totes les franges aquestes que han anat tastant, totes suposo que tenen les seves particularitats, perquè la gent es queixa molt de treballar el cap de setmana, i jo que ho he tastat, a mi m'encanta. M'encanta. A tu amb quina et quedes?
A mi m'agradava la tarda.
La tarda.
Però sobretot per descartar. És a dir, no m'agradava la matinada, no m'agradava gens, i jo sóc una persona de matí, de llevar-me aviat, i a les 10 de la nit ja m'aniria a dormir, i havia de començar a treballar 2:15. Per tant, va ser un programa que a mi em va fer créixer com a persona, com a periodista, com a radiofonista, però ho vaig passar malament. I l'horari de l'Hoy por Hoy van ser uns anys, diríem que una mica convulsos, i per tant potser no els vaig gaudir com m'hauria d'haver-ho fet. La tarda, 15 anys de Ventana, són sens dubte la meva carrera radiofònica més important, perquè en allà vaig poder parir seccions de la presó, dels malalts mentals, dels nens, de l'Ernest Lluch. Ara mateix parlàvem d'ell, Santiago Carrillo. És a dir, era provar gent tan diferent i acostar-me a gent tan interessant, que són anys per mi gloriosos.
Teniu, no sé, havíeu coincidit mai en un estudi de ràdio, tots dos?
Amb el Ricard Ostrell.
Amb el Ricard Ostrell,
sí.
Com a convidat.
Sí, com a convidat.
Sí, 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 sí. Que va sortir el tema de l'Ondes, que per als nens et van donar un Ondes.
Sí.
Tu doncs, tots dos teniu Ondes, no?
Sí.
Sí, tu quants en tens?
Tu quants en tens?
El Cotillo es riu perquè dius que aquesta gent de ràdio som així, eh? Tu quants en tens?
Quants en tens, Solà, va?
Ja.
Només un.
Tu, Gemma, més
d'un. Jo tres.
Imagina't.
A mi em van donar un per la tertúlia de nens. Sí. Està malament dir a mi perquè, com sabeu, la ràdio la fem tot l'equip.
Però una tertúlia de nens que fèieu a la ràdio, no?
Sí, venien nens
a la... També se'n van a la tele, això, però...
Jo vaig... Sí, vam pensar una tertúlia que venien nens a la ràdio i els hi preguntàvem per l'actualitat. I era divertidíssim, perquè tu els hi preguntaves qui manava més, el rei o el president del govern, i els tenia 20 minuts discutint, saps, barallant-se entre ells. No, que ningú mana més que... I d'això parlàvem de futbol, de política, d'esports. Aquella tertulia era molt bonica. Després un Ondes per a l'Hablar por Hablar, el programa de matinada.
I un per la continuïtat.
I un per la continuïtat, per la carrera, no, en deien?
Sí, sí.
Per la trajectòria.
El teu Solà és pel Suplement. Sí, Suplement com a suplement. Marca té això que va ser el principi del 2000, va ser?
El 2005.
Sí, sí. Els oients, si sentiu alguna interferència des de casa i acabeu de connectar amb Catalunya Ràdio, us hem d'explicar que som dins d'un autocar, estem anant cap a Girona, acompanyats d'un munt d'oients. Anem a casa cap al Ramon Grau, és un dels oients que avui ens ha demanat que tenia ganes que anéssim a fer el Suplement a casa seva, i avui estem fent el programa des de les 10 i fins a les 12 des de dins d'un autocar. Per tant, si hi ha alguna interferència, és normal, no us espanteu. Aquesta primer part del programa, aquest primer trajecte, el fem acompanyat de la Gemma Nierga i el Xavier Solà. El Xavier Solà, que té un Ondes presentant el Suplement, ens estava explicant.
Sí, el 2005.
El 2005.
Roger, jo et vull fer una pregunta a tu.
A veure, va.
La primera vegada que et vas col·locar davant d'un micro, quan va ser?
Deu fer... Ara jo tinc 30 anys, doncs en deu fer 11 o 12, Mata de Pere.
Mata de Pere.
Amb el Ricard Ostrell, sí.
I quin programa era?
Això era un programa que fèiem que es devia dir Històries Humanes, i entrevistàvem, doncs, gent del poble, bàsicament.
Ah, sí?
Gent del poble, sí, sí. I a partir d'aquí vam fer després Ràdio Sabadell, Barcelona Televisió, també 3 anys i mig, molt bé, i Catalunya Ràdio una altra vegada, i fins aquí, mira. O sigui que jo acabo de començar, o sigui que no, jo no avui no som el prota, en principi.
No, home, però tots ho som una mica, no?
Sí, sí, sí.
Tu, tota la gent que fem ràdio, tots els oients que ens estan escoltant...
Hi ha una cosa que teniu tots dos en comú, i és que jugueu molt amb els oients a l'antena. A l'antena, i això no sé si s'està perdent últimament. El Solà, evidentment, a la nit dels ignorants, aquesta és la marca de la casa, i evidentment el programa roda al voltant dels oients que truquen, però històricament ja heu fet sempre així, no? Tots dos. És a dir, la importància de l'oient també a l'antena.
La importància de l'oient actiu.
Sí.
És a dir, l'oient sabem que està allà, sabem que ens escolta, però jo crec que tant el Solà com jo sí que hem valorat molt l'oient actiu.
Sí,
l'oient
sí.
que pot aportar, l'oient que ens ajuda a fer avançar el programa, a enriquir-lo.
Les distàncies curtes.
Sí, la distància curta. A mi m'agrada molt. Des de que vaig començar el parlar per parlar, que la gent trucava i que jo sí. mirava la nit dels ignorants amb una enveja, sí. perquè era, home, era el gran programa de matinada. I jo deia, si mai arribés a la meitat dels oients que té el Carles Cuní, us en recordeu? I a poc a poc els EGMs ens anaven donant una mica més d'oients cada vegada.
És competitiva, la Gemma, eh? Se li veu, eh?
Sí,
se li
sí,
veu.
Tu creus?
Sí, i tant, que
mira que
sí.
no em tinc per una persona competitiva, però, i aquest matí no, m'hi veig molt.
Però
arribem als ondes, ara.
Però és una bona virtut, jo crec, no? És una bona virtut, també, aquesta competència
mira,
sana,
és,
no?
Jo crec que és la virtut que t'ajuda a llevar-te cada matí, a reinventar-te, a voler lluitar i a voler fer ràdio cada cop millor. Sí, ser competitiu és voler dir, vull tenir oients. I a mi al principi no em trucava ningú. Com sap Xavier, jo demanava als meus germans que s'inventessin històries. I al parlar per parlar primer eren oients que eren el meu germà, els meus cosins... Fins i tot ara diré un nom, el Jordi Galzeran, gran escriptor, guionista, sí. dramaturg, sí. són molt amics. Ell s'havia inventat
trucava.
Alguna història.
Imagina't. I tu, Solà, ara que estàs fent la nit dels ignorants, com tu fas? Quin horari fas?
Entro sobre les 8 del vespre.
Entres a les 8 del vespre.
I doncs allà a les 4 tanques el llum ja... I ha acabat la jornada.
A les 4 de la matinada abandones...
Sí, però acabes a les 3.
Gairebé et creues amb la Terribas, perquè la Terribas
sí,
entra a les 5.
Sí,
entra
sí,
les 5.
Sí, 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 perquè si et quedes una mica més ja trobes... I ja de seguida no arriba la Mònica, però sí que arriba doncs, gent del seu equip.
Ara som sí, que... a la ronda de dalt, estem enfilant camí ja cap a aquesta AP7, la conducció, l'Enrique... i repassant també les biografies i les històries de la ràdio del Xavier Solà i de la Gemma Nierga. La ràdio té una cosa i és que et fidelitza molt amb l'oient, no? O sigui, l'oient també, a vegades, canviar de dial, ara potser està més de moda que abans, però abans, potser l'època que vau començar vosaltres, tu tenies aquell dial allà programat i allò no es movia.
Sí, 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 a veure, dius dues coses i molt interessants. Una, que fidelitza. És veritat, l'oient s'acostuma a una veu i aquella veu forma part de la seva vida. I encara que tu desapareguis, o que faci anys, jo fa anys que no faig la matinada, i encara troba gent que té aquell record associat en aquest programa. O un familiar malalt, o que estudiava per metge. Tu saps a vegades quan he anat al metge, és més, us diré, una vegada vaig anar al ginecòleg, i on allà les dones m'entendran...
En una situació una mica incòmoda, sí.
I ella explicant-me que m'havia escoltat durant tants anys i jo dient-li, però acabem-ho, no?
Moltes gràcies.
Doctor, acabem-ho. Ja sí. sé que van ser molts anys, però acabem-ho. Això, sí, la gent que fem ràdio m'enteneu que això ens passa. Però fidelitza i que canvien. Sí, sí que és veritat. No sé, Solà, tu què creus? Que la gent ara canvia més de dial, canvia més d'emissora?
Doncs no sabria què dir-te. Potser hi ha més oferta. No sé si seria això. Però jo sóc bastant fidel a...
Sí.
Sí, a excepció del cotxe.
Tu com escoltes la ràdio?
Normalment a casa sempre
transistor?
Catalunya Ràdio,
no,
transistor.
Ha...
Jo moltes vegades amb la tele, també. Amb la televisió, amb la TDT, tinc allà programat Catalunya Ràdio i a vegades passo de TV3 a Catalunya Ràdio i ja està. Sí,
jo,
sí.
Veus, això no hi he arribat, jo escolto amb transistor a casa, amb mòbil. Jo sempre que vaig pel carrer escolto la ràdio a través del mòbil, és com el meu transistor ara. I, Xavier, un dia haig de trucar la nit dels ignorants. Tinc un problema. A veure si m'ajudes.
Que aquella hora dorm.
Tu saps aquells altaveus per sota el coixí
sí.
per sentir la ràdio?
Sí.
Altaveus plans?
Ah, sí.
Jo en tenia un i se'm va trencar. Si algun oient de la nit dels ignorants pogués trucar aquesta matinada i ajudar-me...
Home, doncs i tant. Ja està fet,
si,
això.
Si encara continuen existint,
sí.
altaveu pla, que jo el pugui connectar al transistor, posar-lo sota el coixí, però que el cap no em quedi molt aixecat. Perquè tinc 53 anys i jo es m'aixeco un mal de cap.
Solà, t'acaben de solucionar el programa d'aquesta nit,
sí,
eh?
Sí, jo per un moment, al fer referència al llit, dic que no surti amb la pastilla de sabó lagarto.
Oh.
Perquè...
Però la pastilla de sabó lagarto s'ha de posar amb el papi embolicat
els peus,
o no?
Exacte, els peus, i no sé si embolicat o no, perquè és el que van demanar, i al final se suposa que és desembolicat. Però t'estalvia les rampes a les cames.
Doncs ajuda'm aquesta nit, sisplau,
Val,
a trobar un altaveu.
Fet.
Aquí tenim tres oients, tres estudiants de periodisme. De seguida els hi passaré el micròfon, també. Gemma, abans, ara tens una mica més de temps per tu. Dius, perquè abans tot ho feies relacionat pensant amb, sí, amb la ràdio. A mi també, sí, passa això. Ara estàs llegint un llibre perquè tens l'entrevista la setmana que vas a veure aquesta obra de teatre.
Perquè l'horari,
tens...
tot ho marca.
Tot ho marca, la ràdio, el programa.
Sí, sí.
El
la
programa.
Teva vida gira al voltant de la ràdio.
Aleshores, tens una mica més de temps i et permets, per exemple, escriure un llibre.
Sí.
Ara has escrit un llibre amb el Jordi Cuixart, no?
Sí.
Això ho veurem d'aquí, encara no s'ha publicat?
No, no s'ha publicat, es publica el 27 de febrer, i de fet és la primera vegada que en parlo en un mitjà. Però sí que és veritat que l'he escrit... Tu has dit, tenies més temps, no creguis, Roger? Un dia tu i jo ens vam trobar assajant la Marató,
sí,
i jo venia de Lledoners.
Ah.
I...
No m'ho vas dir, això, eh?
No, no ho vaig dir a ningú. Ni en el Ramon Gené, que encara m'ho retreu, perquè no podia dir-ho, però vaig treure hores d'on no en tenia per anar-me'n a Lledoners i fer sessions amb el Jordi Cuixart del voltant unes 4 hores cada sessió. I jo li vaig plantejar parlar de la seva vida, parlar de la presó, evidentment, i parlar de política. Per tant, ho hem estructurat en 3 dies i el llibre ha agafat aquest títol, 3 dies a la presó, un diàleg sense murs. Vull que el llegeixis, te'l faré arribar.
I jo vull que el vinguis a explicar.
Perquè si t'agrada i ho trobes interessant...
Ja estàs convidada.
Només si ho trobes interessant.
Posem-hi data. Quan surt?
Surt el 27
doncs
de febrer.
Doncs aquell cap de setmana vens al suplement i ens l'expliques, d'acord? Com està el Jordi, per cert? Vull dir, perquè dimarts comencen el judici.
Sí, jo vaig veure un Jordi Cuixart molt, molt optimista, molt actiu, molt energètic i molt creient que està complint un paper a la història d'aquest país i que ell n'és un protagonista. Llavors està a la presó sabent que això està complint un paper molt important. Veurem ara el judici, tinc moltes ganes de seguir-lo i sobretot de seguir la declaració del Cuixart.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de Girona. En marxa aquest suplement que a les 10 del matí ha sortit de les instal·lacions de Catalunya Ràdio. Encara estem tot just sortint de Barcelona. I ara deixeu-me saludar tres joves estudiants de periodisme. Hola de nou, recordeu-me el vostre nom, sisplau.
Jo sóc la Sílvia.
Carla.
Jo també, la Carla.
Estàveu escoltant molt atentament el Solà i la Gemma Nierga. A veure, va, preguntes, estudiants de periodisme. Qui comença?
Jo mateixa. Jo, per exemple, li volia preguntar a la Gemma. Gemma, sempre parlem, no, del periodisme, què és el que porta el periodisme a la ciutadania, però a mi m'agradaria preguntar-te què és el que al llarg de tota la teva trajectòria t'ha portat a tu, sobretot en especial al món de la ràdio.
Uau, nena, quina pregunta.
Va forta, va forta.
Quina pregunta. Què m'ha portat a mi? A mi m'ha portat tot, m'ha fet com a persona. És a dir, jo crec que tot el que sé, el que he après a la vida, ho he après a través del periodisme i a través de la ràdio, perquè com deia el Roger, quan et dediques en aquest món, tot el que tu llegeixes, veus, tot el que t'acaba interessant és perquè passa pel filtre de la ràdio, és perquè tu has d'entrevistar aquest autor, vas a concerts perquè saps que en parlaràs després. Per tant, jo penso, quin regal he tingut a la vida de poder créixer com a persona, com a periodista, a través de tots els continguts de la ràdio, no? Per tant, tot, li dec tot a la ràdio, tot, lo bo i lo dolent, perquè també, no creguis, pateixes, són horaris durs que requereixen de tu tota l'atenció.
I que no pots desconnectar mai, Gemma.
I que no desconnectes mai. Mai és mai. Jo quan vaig deixar de fer ràdio diària, que va ser l'estiu del 2017, si bé va ser per un motiu, doncs, que no era que jo ho volgués deixar, sinó que m'ho van fer deixar, de seguida vaig notar el que suposava no tenir un programa de ràdio diari, que era com si tot el teu cos...
Buit.
Es buidés, sí, sí, es relaxés, i a partir d'allà vivissis la vida d'una altra manera, amb un altre ordre.
Més preguntes, va.
Gemma, ets periodista i també ets dona, i volem saber què penses sobre les següents dades. El 60% dels estudiants de periodisme a les facultats som dones. Gairebé la meitat de qui exerceix la professió també ho són. Ara bé, són més les aturades, més les que treballen sense contracte fix i amb sous que en general són inferiors. Segons l'informe anual de la professió periodística que fa l'Associació de Premsa de Madrid, el 2017 els 84 directius analitzats, tant de la televisió com de la ràdio, només 13 eren dones. La dona de mica en mica s'ha anat fent lloc al món del periodisme, però què ens queda encara per fer? Què ens espera?
Ens queda arribar allà. Ens queda arribar allà on no hem arribat i on tu donaves en el clau, perquè tu vas a una facultat de periodisme i et trobes un munt de dones a les redaccions. Jo he treballat amb equips on hi ha dones, però tu saps que mai he tingut un cap que sigui dona, mai he anat a una reunió de caps, de jefes, on hi haguessin dones. Llavors, què ens queda? Ens queda ocupar aquests llocs que ens toquen. Ens queda ocupar cadires per poder decidir, per poder manar, per poder donar el punt de vista d'una dona, el punt de vista femení, que és tan important, perquè si no dibuixem un panorama i una realitat a mitges. No es pot dibuixar només amb la mirada d'un jefe home. Hi ha d'haver la nostra, no? I per què no hi arribem? No ho sé. Ens quedem pel camí. Roger, per què no hi arribem?
No ho sé. Jo sí que he tingut alguna cap dona i sempre m'hi he entès molt bé. L'any passat vaig treballar amb la Mònica, recordo ETV també, amb moltes de les editores que tenia era dones, i aquí no hi ha distinció.
Sí.
Però segurament els homes ho tenim més fàcil.
Però que no ens podem quedar pel camí. No pot haver-hi tanta dona a les redaccions i tampoc als despatxos de dalt, no? Però ja hi arribarem, noies. Vosaltres tres, que estàs estudiants, segur que hi arribaran.
Doncs jo volia preguntar més de cara al futur i com preveus que canviarà, per exemple, ara el mobile s'està parlant d'introduir la tecnologia 5G, sí, que és un tot connectat. Sí. Com creus que canviarà això al nostre món, diguéssim?
Puc dir-te que no en tinc ni idea?
I tant.
És que he dubtat si inventava una resposta, però penso que és més... És més honest dir no en tinc ni idea. Com afectarà, no?
També és una mica imprevisible, no?
És que és imprevisible.
Però van sortint coses, però la salut de la ràdio es manté i els oients creixen. I tu saps que la ràdio, quan hi ha una notícia, és el primer lloc on connectes, perquè continuem sent els més ràpids, malgrat tot.
Clar.
Sí, que de moment...
Sí, perquè la ràdio s'ha adaptat d'una manera intel·ligent al món digital. Ens hi hem adaptat. Ara, què passarà el 2025? No ho sé. M'ho explicaràs tu. A través d'un programa de ràdio.
Moltes gràcies a tots tres, a totes tres. Continuem també amb el micròfon aquí.